Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya, el programa del Centre Excursionista de Balaguer. Aquest és l'últim programa de la temporada, del curs, ja que fem de setembre a juny. Aquest estiu, això sí, podreu tenir un recull de les millors moments de la temporada, com aquell que diu. És un curs que ha estat intens, eleccions a Catalunya i a Europa, a Espanya també, que han suposat un avenç de les forces d'ultradreta, de la por, de l'odi, de la manipulació. No comentarem res de política perquè no toca i ja n'hem parlat prou durant tot el curs. Potser és el moment de recordar de què hem parlat aquests 9 programes passats i també de què parlarem d'aquest. Vam començar al setembre amb el Joan Boades per parlar de l'impacte del turisme en el medi natural. Al mes d'octubre, com podria ser d'una altra manera, el van dedicar al Festival de Senderisme dels Pirineus, en general i en concret a un dels seus festivals associats, el Vall de Boí Trek Festival. El mes de novembre vam convidar els membres de la Junta, de la nostra Junta, del Centre Excursionista, per parlar, com fem gairebé sempre a l'acabar l'any, o a prop d'acabar l'any, de la situació del Centre Excursionista. El mes de desembre vam fer un programa reportatge que portava per títol Glaçats, on vam entrevistar l'Anna Moreno Cabellut, científica titular del CSIC, de l'Institut Perinaico d'Ecologia, el Jordi Camí, glaciòleg, i el Pepe Molina Cruz, que era un fotoperiodista i apassionat dels glaceres. Ja aquest mes de gener, doncs, vam parlar d'escalada i vam entrevistar a l'Edu Marín, escalador professional amb qui vam parlar de la seva trajectòria, concretament de l'Eternal Flame. Al febrer, un altre programa d'entrevista-reportatge, aquest cop sobre l'Albergadà, aprofitant que el Centre Excursionista organitzava una sortida de cap de setmana a la zona. Al març vam tornar a parlar de l'escalada, aquest cop amb la Sílvia Vidal i l'Albert Segura, en què es van parlar de les seves experiències en el món de l'escalada. A l'abril vam entrevistar el Jordi Merino, el president de la FEC, doncs perquè es parli de tot el que és la FEC, al que es dedica, què fa i per què és tan important o interessant formar-ne part. Recordem que el Centre Excursionista és una entitat associada a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Al maig va ser el torn de la nutrició. Vam dedicar un programa a parlar amb el Robert Durant, doncs, de la nutrició del senderisme en les seves vessants, és a dir, de la més senzilla fins a les grans expedicions. I per acabar el programa d'avui, del mes de juny, entrevistarem a Raül Butacci, un trail running que ens parlarà, doncs, d'això, de córrer per la muntanya. A més de tot això, però, a banda de recordar el calendari, que ho farem d'aquí un momentet, dir-vos que aquest mateix divendres, el proper 28 de juny, a les 20 hores, al Consell Comarcal de la Noguera, hi haurà l'Assemblea General Anual del Centre Excursionista de Balaguer. Ara us farem una menció del contingut de l'ordre del dia, que és bàsicament l'aprovació de l'acte anterior, un repàs de l'estat de comptes del centre i l'aprovació, si escau, un petit resum de les activitats realitzades durant l'any 2023, les activitats que s'han fet i es preveuen fer el 2024 amb la possibilitat de que hi hagi noves propostes, l'actualització de l'estatut del centre i, finalment, un espai per a precs i preguntes. Des d'aquest programa us animem a tots els socis a que hi siguin presents i facin les aportacions que creguin oportunes en aquesta assemblea. I ara sí, doncs, abans de passar a l'entrevista d'avui, farem un breu repàs de les activitats d'aquest mes de juny.
El mes el vau començar el diumenge 2 amb una sortida des de la Serra dels Arquells al Castell de Mania fins a Cubells, a la Noguera, una sortida matinal de dificultat fàcil.
El dissabte 8, trail running. Balconet de Santa Linya i l'ermita de Sant Pere, aquí a la Noguera. Uns 14 quilòmetres de recorregut i uns 700 metres de desnivell.
I el dissabte 15, una volta circular a la Vall d'Avellanos, al Pallars Jussà, una sortida de 1.500 metres de desnivell, una durada de 6-8 hores i complicada.
Camins del Pla i la Muntanya.
Raül Butachi és un corredor nascut el 1985 a Romania i veí de Tornabous. Fa temps que cultiva una exitosa trajectòria al món del trail running i realment l'haguessin pogut portar qualsevol any. Però aquesta temporada és especial per ell. Acaba de guanyar la Transgrancanària, una de les curses més emblemàtiques de l'estat. Benvingut, Raül.
Hola, bona tarda.
Com estàs? Després de córrer 13 hores, 126 quilòmetres i 6.800 metres de desnivell positiu, què sents quan creues aquesta meta?
Home, en aquest cas, se'm va fer, com aquell que diu, curs i, com aquell que diu, no tenia cap seqüela física en aquest cas. Però sí que és veritat que el 99,9% de les vegades estàs destruït. Realment estàs destruït. No et dones compte fins que no pares i dius, uf, i ara em fa mal tot. Ara em tinc a dutxar, em tinc a canviar i no em puc moure.
Explica'ns una miqueta, perquè no hagi viscut mai com és l'ambient, què és la Transgrancanària?
La Transgrancanària crec que és una cursa de referència a Espanya, per dir Espanya, per no dir el món mundial. Avui hi ha més de 30, 40, 50 països que participen. Sempre ha sigut una cursa de molt grans, de corredors molt grans, de molt de nivell. Més la distància clàssica que les altres, però és una cursa que se surt a les 12 de la nit de la platja, diguem, i es dona quasi el tom a l'illa i s'arriba l'endemà a la platja una altra vegada després de fer 126 quilòmetres, com has dit, i quasi 7.000 metres positius.
I de tots els corredors que van sortir a la línia meta, el primer que arriba una altra vegada a la línia meta va ser tu. Com va ser això? Com vas viure aquesta cursa?
En aquest cas, sí, vaig ser jo, va ser una sorpresa al fin del cap. Sí que és veritat que portava molt temps preparant-ho. L'any anterior ja vaig fer una quarta posició, que em vaig quedar una mica a les portes del podi. Vaig anar molt bé més de 3/4 de cursa, em recordo l'any passat, però em va fallar segurament l'entreno, la condició física, el que sigui, i aquest any, sabent una mica on vam pecar l'any anterior, doncs vam intentar preparar aquesta edició amb molta més consciència i amb més ganes que mai. I em sembla que han fet una bona preparació i sí, vam guanyar la cursa. Jo et dic, cosa que em va sorprendre una mica. Tu tens, clar, quan te fiques en una sortida amb aquests noms que per mi són referents o que són corredors de tota la vida, que dius, hosti, jo no sé si arribaré mai a aquest nivell com ells, sempre aspires, perquè si no aspiraries a una posició segurament no entrenaries o no estaries allí intentant lluitar fins al final. Però la victòria realment, quan és que ara em recordo quan em vaig ficar primer, que eren a les 7 hores o així de cursa, no m'ho creia, realment no m'ho creia. Dic, hosti, és que no pot ser que vagi primer. Dic, ara a partir d'aquí vingui el que vingui, estic satisfet.
Parlaves en plural. Per què parles en plural, si el que cor és un sol?
No, però perquè crec que no és una... Jo corro i segurament, diguem, els mèrits o això m'ho emporto jo. Però darrere d'una victòria com aquesta, o un corredor, o un esportista, hi ha molta més gent. I en el meu cas, jo crec que estic quasi mig obligat a parlar en plural, perquè és un equip. Estic parlant del meu entrenador, dels fisios, dels psicòlegs, de nutricionistes, de la família. Vull dir que no és... Jo segurament sóc com a la cara visible o la persona que s'emporta els mèrits, però els mèrits és de molta més gent.
Si et sembla, per entendre una miqueta tota aquesta figura d'un corredor de trail running, fem un flashback i anem a l'inici de tot. Com són els teus orígens? Com t'inicies a l'esport i més concretament també al món del trail?
Bueno, com tu vas dir, jo vaig néixer a Romania ara fa uns 38 anys. De ben jove, amb 10 o 11 anys, et diria, ja vaig començar a fer atletisme. Amb una escola que seria típica a Bona Romania, que et venien, et buscaven i deien si vols anar a córrer. Llavors vaig començar a córrer, no se'm donava gens malament, vaig començar a fer 3.000, cross, 5.000, em recordo, però al 2000-2001 mons pares van tenir que vindre aquí a Catalunya, i jo em recordo que l'únic requisit que els vaig demanar en aquell moment va ser de que em busquin un club d'atletisme i continuar fent atletisme quan arribava aquí. Vaig arribar aquí amb uns 16 anys i vaig començar a córrer al Dominiques de Lleida, al club Dominiques de Lleida, i per sort, segurament vaig tenir molta sort, perquè vaig entrar a entrenar amb el Antonio Cánovas, amb el Layat Lamdassen, amb el Ivan Espiles, vull dir, amb corredors que actualment encara són referents a nivell d'Espanya. Vull dir que vaig tenir sort a entrar. Però clar, el 2001 vaig fer atletisme 3-4 anys aquí, va haver aquella època de dir, què faig, continuo estudiant, em fico a treballar, competir a nivell nacional o d'Espanya amb atletisme, fent cross o fent 10.000, si no dedicaves a 100% en 20 anys, era quasi impossible aspirar a guanyar alguna cosa de diners d'això. Llavors, el fet de treballar, doncs em vaig tindre que, com aquest que diu, resignar i deixar de córrer amb aquest alt nivell. I llavors doncs em vaig ficar a jugar a futbol al poble, vaig començar a fer triatlons, intentar fer alguna cosa sempre d'esport, però ja no amb aquella perseverància o dia a dia entreno de cada dia. Això em va durar doncs 8, 9, 10 anys, em recordo, entre futbol i una cosa o una altra. Fins que un dia em vaig tornar a animar... No és que em vaig tornar a animar, em van dir, vols vindre a córrer una cursa popular? Així, era un 10K, em recordo. Vaig dir, vinga, va, doncs provem-ho, i per què no? I a partir d'allí, llavors, vaig fer la marxa dels castells, diguem, va ser la primera cursa de trail, que no és trail, que és una marxa popular per camins de la Noguer, de la Segarra, i... però allò em va obrir una mica les portes al trail, diguem, a les curses de muntanya, perquè clar, vivint al Pla o a Tornabous, no sabies, no coneixies curses de muntanya, vull dir, no era... Ara sí que segurament et sona, per tot arreu surten curses de muntanya aquí i allà, però el 2010, 2011, 2012 n'hi havien contades de curses de muntanya. Aquí hi havia la Trail Montroig, em recordo, però feia molt poc temps que es feia, i és... Jo dic, no tenies, si no estàs una mica al mundillo aquest de l'excursionisme o així, no tenies accés a aquestes curses. I en Pic les vaig descobrir, ja no vaig deixar de córrer fins al dia d'avui.
Era un món, ho dic perquè clar, fa uns quants anys, fa una dècada més o menys d'això, però no fa tant tampoc, no? Era un món molt incipient encara, molt, molt reduït també el del món de les curses de trail i això. Com vas fer aquest primer contacte i et vas poder anar, no sé si professionalitzant, però sí que guanyant experiència en aquest sector?
Clar, jo dic, vaig començar amb Marxes Castells, que va ser la primera cursa que vaig fer, va ser de 50 quilòmetres ja, de gairebé uns 50 i escaig quilòmetres, en aquell moment la vaig guanyar. Llavors vaig començar a mirar a veure quines curses hi havia per aquí a la vora, vaig començar amb la... Després vaig fer la MUT, la Marató del Montseny, d'aquí del Congost de Mont-rebei, amb la Trail Montroig, i així, doncs, al principi, feia una mica com a hobby, competia així curses 2, 3, 4 a l'any, però clar, bé que no se'm donava gens malament, m'agradava, a sobre, tenia aquella adrenalina de baixar senders tècnics, i així, allò era per mi era com adrenalina, i cada vegada doncs, ja he anat, diguem, no he parat d'entrenar, que jo crec que això és la base de tots aquests resultats, potser d'avui en dia, és la base de fa doncs, 10-12 anys que entreno, quasi podria dir cada dia, o si no... amb un volum alt d'entrenos pues, cada any, i cada any he notat millores, però sí que és veritat que el 2020-2021, però clar, ja tenia una trajectòria, vaig decidir canviar d'entrenador, aprendre una mica més en sèrio, diguem, el món aquest del trail, i realment pues, ara sí que és veritat que estic en un nivell bastant bo.
Parlaves abans de les dificultats d'iniciar-te en un món com el trail vivint aquí al Pla, no? A Tornabous. Com és l'entrenament o el dia a dia d'un corredor de trail running de Ponent, a la Plana?
Pues és de fer mil i una per arribar, per poder entrenar, i a la meva feina, diguem, soc autònom, molt sovint volto bastant amb cotxe, remenos segons les obres, i quasi sempre tinc la bossa d'entreno al cotxe, llavors segons la zona que estiga pues ja em quedo a entrenar per allí, o si no, pues sempre és com a mínim, quan tinc que fer muntanya, són 20 minuts d'anada, 20 minuts de tornada, més l'entreno que em toca fer, però molt sovint entreno, la, diguem, al meu cas de Montro, al Tornabous, tinc la, el Pilar Almenara, i allí pues, entre 17-18 quilòmetres pues, puc arribar a aconseguir 400-500 positius, i dos, tres, i ara, ara potser més, dos, tres dies a la setmana o quatre, vinc a, si no a Camarasa, a Montroig, o si vull fer encara més desnivell, tinc que anar a Àger.
Això ha sigut una dificultat, és a dir, per a tu, és a dir, si en lloc de viure a Tornabous haguessis viscut a qualsevol comarca del Pirineu, creus que t'hagués sigut més fàcil?
No ho sé si més fàcil, però menys sacrifici segur que sí. Perquè, clar, treballar amb 8-9 hores al dia, tenir un entreno de 2 hores i mitja, a mi són 3 i mitja o 4 hores. Llavors ja no és... Puguen arribar potser a les 9 a casa, doncs jo potser arribo a les 10. O, diguem, al final, si tu ho vols aconseguir, ho podràs aconseguir. Tardaràs més o tardaràs menys en fer aquest entreno, que és el meu cas. Segurament sortint de casa, calçar-te les sabates i sortir a entrenar, pues, no et porta tanta dificultat. Igual que em passa ara. Quan tinc una hora i mitja, per exemple, que em diuen pla o senders, és fàcil, és ràpid, perquè no em cal agafar ni el cotxe, ni vestir-me, ni preparar la roba perquè tens que marxar, ni no sé quant, vull dir que és molt més fàcil.
Ara que has hagut de fer les mil i una per anar trobant aquests raconets per fer desnivell i això, dintre del que cap, en aquest radi que et mous més enllà de Tornabous, tenim un bon territori per fer trail, per iniciar-te al trail, com a mínim?
Jo crec que tenim molt bon territori, un territori amb una pujada que tenim a Montalegre o el Sant Jordi o la Penalta, diguem, a Congost de Mu, amb una pujada de 400-500 positius, crec que és suficient per poder entrenar al desnivell. És un terreny tècnic, no és gens fàcil, és un terreny que jo crec que qui es mou bé amb aquest terreny es mou bé en molts altres àmbits, encara que sigui Alt Pirineu, diguem, això és plana, però... I jo crec que hi ha molta gent que no coneix el Montroig, que sembla que estem vivint aquí a la Noguera, que és una plana que no es veu cap muntanya, però el Montroig jo crec que tenim un territori molt bonic i molt xulo per entrenar. L'únic... El que és tema aigua. El problema que tenim aquí és el tema d'aigua, perquè per poder fer 2-3 hores d'entrenó tens que donar bastants tombs o intentar tornar al cotxe o anar prèviament, deixar... A mi avui a vegades ho faig, anar prèviament amb el cotxe, deixo una botella d'aigua en un punt o segons quin puesto, llavors torno, aparco el cotxe i sé que aquell tomb pues, tardaré una hora i mitja a donar, arribo allí, m'agafo l'aigua i continuo. Vull dir que no és gens fàcil.
Parlaves d'aigua, parlaves de les dificultats de l'entorn també on vius. Com és el dia a dia d'un corredor de trail running que ara ja gairebé està a l'elit i que competeix i que té uns ritmes d'entrenament molt exigents? És a dir, aquests anys, des de la pandèmia cap aquí, com ha sigut aquest dia a dia teu i com t'ha suposat fer aquests canvis de vida?
Clar, per sort ara sí que tinc una mica d'ajuda econòmica, llavors no em suposa tant desgast, més aviat psicològic. El tenia abans, clar, a mi... Per mi el córrer és un hobby i, per sort, doncs amb la feina que tinc, em puc pagar el hobby. Però, vulguis o no, dir-ho a casa o que a casa vegi que tu dediques potser 4 hores o a la setmana dediques unes 14-15 hores a la setmana pel teu hobby sense, diguem, tenir un benefici fins ara, era psicològicament... No ho entenien, que a veure, potser vale, no? Vull dir que molt bé, t'haurà de córrer, però potser no cal tant. I ara, el fet de que no em suposi un gasto econòmic i a sobre pugui treure alguna de benefici que anys anteriors ni m'ho arribava a plantejar de poder guanyar diners del trail, doncs ara és més fàcil, diguem. Sí que... Però, clar, t'he de dedicar més hores que abans. He passat d'entrenar 10 o 12 hores a la setmana a passar a entrenar 17, 18, 20 a la setmana. Vull dir que fer el salt a ultradistància és... El canvi que vaig fer és entrenar més. Més i més específic, perquè la ultradistància necessita entreno. No hi ha una... diguem, una poció màgica o no hi ha un... un secret. El secret és pues, la constància, sobretot, i dedicar com més hores li pots dedicar, millor.
Abans parlàvem de que aquest esport ha canviat molt en una dècada o en un poc més d'una dècada. Com es pot viure del trail a dia d'avui? O ho veus més fàcil, tal com ha evolucionat l'esport, viure del trail ara que fa 10 anys, per exemple?
Sí, segurament ara es pot viure més i millor que fa 10 anys darrere. Fa 10 anys darrere potser podíem viure 4, però eren 4 els millors. Diguem, no hi havia tanta densitat de corredors que hi ha avui en dia. Segurament fa 10 anys darrere era molt fàcil guanyar una cursa si t'hi dedicaves plenament al trail, perquè no tenies tants corredors bons. O ja sabies, els podies comptar amb els dits, els corredors de primer nivell que hi havia en aquell moment. I aquella gent segurament vivia del trail. Avui en dia crec que hi ha més gent que viu del trail, però que és molt més difícil poder aconseguir viure del trail. Perquè ja no entren al joc només els resultats, que és una pena, però ara mateix has de tenir bons resultats, has de moure molt bé les xarxes socials, li tens que dedicar molt temps a la marca, a fer shootings, a quedar amb ells, a promocionar coses, que jo crec que abans potser era més aviat comptar més els resultats que tot l'altre. I, clar, una persona que, en el meu cas, treballa, ja tinc que jugar amb el temps per poder entrenar i em falten hores segurament per dedicar-li a les xarxes. I després potser hi ha gent que ho té més fàcil, se sent molt més còmode a les xarxes socials que uns altres, o hi ha gent que vol ensenyar més que uns altres, però crec que avui en dia és molt important fer aquest balanç entre xarxes, resultats i tot això. Però sí que és veritat que es pot viure i potser mal viure, o segons l'edat que tinguis, jo també ho dic. És molt fàcil. Què vol dir viure del trail? Si tens una família amb canalla, amb una hipoteca o el que sigui, no és el mateix que tenir 20 anys o 22 anys i viure a casa d'uns pares. No necessites els mateixos ingressos per dir vics del trail, o l'altra persona que té una edat, que té unes responsabilitats.
Mm-hmm. Parlaves de constància. Creus que potser és un dels esports i de l'esforç que hi ha aquí darrere i de la quantitat d'hores que hi ha dintre de l'ultra? Creus que potser és un dels esports que menys es coneix, l'esforç, la dedicació que hi ha darrere dels esportistes?
Amb el trail, jo crec que cada esport deu tenir el seu sacrifici. Jo, en aquest cas, conec el sacrifici que comporta fer un bon resultat amb el trail. Però segurament un gimnasta o un altre esportista, o un ciclista o el que sigui, també deu tenir el seu sacrifici. Jo crec que no hi ha esport èlit, diguem, a nivell èlit, sigui el que sigui, tot l'esport d'alt nivell comporta no simplement el fet de dedicar més o menys hores entrenant, sinó és tot el sacrifici que et comporta durant cada temporada, diguem, no sortir de festa potser amb els amics, o si un dia surten a sopar fora, tu potser t'hauràs d'emportar un tupper o no sortir amb ells o mirar molt bé el que menges, i això, fet un dia, dos, tres, quatre, no passa res, o dos mesos no passa res, però si això li tens que dedicar un any, un altre, un altre, un altre, segurament és un sacrifici gran, però és aquest fet, dic, no és el simplement entreno més, perquè hi ha gent que pot tenir més o menys temps lliure i entrenar doncs, 3 hores al dia no li suposa cap desgast físic o cap sacrifici, però sí que li suposa un sacrifici deixar de fer coses, de controlar sempre el pes, de anar sempre sobre una dieta, això potser sí que importa, sí que és més sacrifici.
En un esport on les proves duren 13 hores, la part mental, la part psicològica, quin paper juga?
Jo crec que és un paper fonamental. No et diria 50-50, però 60-40, la part psicològica dona molt. I jo, doncs, mireu, el Transcanària ho vaig corroborar. Jo crec que em van sortir les forces d'on realment no hi eren, o sí que hi eren, però que segurament el fet d'anar primer m'ha fet anar molt més ràpid que haver anat tercer. Diguem, anant tercer en mateixa condició física, segurament hagués perdut molt més temps que no pas anar primer, però anar primer sempre et treu aquell punt, i tot això és psicològic. Si tu això ho saps controlar, t'és igual si vas primer, segon, tercer o quart, que treus, intentes treure tota la força que tens, però és imprescindible la part psicològica.
El desgast físic és innegable, és brutal, és a dir, amb proves com aquestes que són més de 100 quilòmetres i milers de metres de desnivell, que la resta de mortals només ho faríem acumulant molts dies, quin paper juga també la nutrició, és a dir, el cos, la preparació física i també aquest treball que deies abans d'equip?
És que jo crec que és el que deia abans, jo vaig aconseguir el que vaig aconseguir jo puntualment, però jo crec que darrere meu és tot un equip. Per molt bé físicament que estiguis, si tu no li dones amb un Ferrari, si no li fiques gasolina, separarà, no funcionarà. Llavors la part nutricional és importantíssim, tal com entrenes el dia a dia, el físic, diguem, fas força, fas sèries, fas resistència, tens que entrenar també la nutrició. Entrenant, tens que provar o intentar ingerir la mateixa quantitat d'hidrats que ingeriries en competició. I això, en el meu cas, tinc la sort de tenir una marca que em dona el producte o que em facilita el producte, però jo ho reconec. Anys anteriors, és quasi impossible voler competir contra els primers, perquè realment tu al dia a dia és impossible poder permetre gastar-te 4 gels o 5 gels en un dia a entrenar. Si avui gasto 5 gels, demà 5 gels, econòmicament és insostenible, dic, no pots. Llavors, clar, entrenant, doncs anem amb bocadillos de nocilla, amb bocadillos amb plàtanos i coses, i competint, doncs veurem amb gels. No. I el cos s'ha d'acostumar a lo que realment li dones. I en el meu cas, doncs per sort, ara entrenant, puc gastar el mateix producte que gasto competint, i això és entrenar-ho, és igual. Jo cada vegada doncs estic ingerint més hidrats de carboni per hora que fa un any o dos darrere. Per què? Doncs perquè s'ha d'anar a entrenar a poc a poc, és com tot, cada vegada doncs, entrenant, corrent, cada vegada tindràs més resistència. Doncs llavors, en el meu cas, doncs em passa el mateix, cada vegada tinc més resistència i més capacitat d'ingerir més hidrat. Com més gasolina li dono al cos, més em puc gastar també. O no tant el fet de gastar el moment, sinó el fet de que jo avui tinc un entrenador de 3 hores, em puc ingerir a vora 100 grams d'hidrat per hora, físicament no estic tan desgastat que si no hagués pres res de carboni. Llavors l'endemà potser puc tornar a fer un altre entrenador de 3 hores amb molt menys fatiga muscular que si no hagués ingerit el que tocaria ingerir el dia abans.
Tot això, clar, estàs assessorat per tot de gent que tens a l'entorn, que expliqués abans, no? Com has anat formant aquest equip? I també, com suposo que la gent s'interessa per tu un cop vas aconseguint, doncs, això, posicions destacades com una quarta posició, com una primera posició, etc.
La base d'experiència, segurament, doncs has anat veient cosetes, parles amb un company, al final tots són companys, tots ens coneixem, tots sabem qui l'entrena un, qui l'entrena l'altre, segurament el fet de que ara el meu entrenador que tinc hagi aconseguit els meus resultats amb mi, amb ell segurament també hi ha gent que mira, hòstia, com pot ser que amb aquest xaval, si amb aquest xaval l'han portat a guanyar tants a Canària, doncs a mi també. No és un més un o dos, però sí que segurament tot ajuda. Llavors, doncs jo, igual l'entrenador ho tenia, en aquest moment em recordo que ho tenia clar, que no volia un entrenador mediàtic, diguem, volia un entrenador que no tingués 50 corredors, perquè llavors segurament jo era un número més i no li podies dedicar el temps necessari per analitzar una mica els entrenos que fas, que deixes de fer. Llavors m'havien parlat molt bé del Fabrizio, diguem, doncs, del meu entrenador, i vaig parlar amb ell, ens vam ficar d'acord, vam començar a entrenar amb ell. I a partir d'allí, doncs, bueno, ja fa, amb el nutricionista que vaig ara, no fa relativament poc que el conec, que estem treballant junts, realment estic molt, molt content. Però clar, un nutricionista no et pot, tu has de saber una mica el que menges o deixes de menjar, has de conèixer una mica, t'has de conèixer una mica, perquè és impossible estar sempre a rajatables, pesa sempre, vull dir, jo no ho faig, estar sempre pesant o sempre controlant tot. Has d'estar més o menys, hi ha èpoques de l'any segurament que tens més flexibilitat o menys a l'hora de menjar, que no, quan estàs un o dos mesos abans d'una cursa, pues segurament estàs molt més focalitzat en el que menges, no per no engordar-te o per no ficar pes, sinó perquè el teu cos tingui la suficient energia per lo que arribes a entrenar, diguem, perquè hi hagi suficient alimentació que l'endemà puguis tornar a fer un entrenador exigent. I parlant de nutricionista, també tinc una psicòloga que no parlo molt sovint, però sí que puntualment pues, m'agrada parlar. Jo crec que és molt important la part de psicologia. Per molt que ens pensem de que ho sabem tot o que no ens cal ajudar en altres, sempre podem aprendre o ens poden obrir nous visions o veure diferent, enfocar diferent una cosa o una altra. Crec que és molt important.
I un cop has tocat aquest sostre, o un dels sostres que potser no sé si t'imaginaves mai a la teva carrera, és a dir, aconseguir aquesta primera posició al Transcan Canària, què més et queda? És a dir, què et planteges ara?
Segurament no sóc suficient o no sóc conscient de realment l'ho aconseguit, perquè realment a mi no ha canviat res, vull dir, segueixo igual de, diguem, sí que és veritat que això ho valoraré molt més d'aquí 10 anys que ara mateix. Crec que puc donar molt més, que això no sé si, suposo que és aquest el fet de que no em fa valorar tant aquesta victòria. Crec que puc donar més i puc aspirar o puc aconseguir alguna cosa. Si les lesions m'acompanyen i no tinc massa problemes físics, crec que puc aconseguir algun altre resultat més bo o igual de bo. I això em fa, diguem, no apalancar-me, diguem, no de dir, vale, he guanyat Transcan Canària, a partir d'ara, pues mira, a viure del cuento, a viure de lo que vam ser. No, encara espero aconseguir un resultat més, tema UTMB, Vall d'Aran, diguem que encara continuen a haver unes quantes curses importants que m'agradaria no guanyar, però sí fer un bon temps.
Justament això, com et prepares per aquests pròxims reptes d'aquesta temporada, que en tens dos molt, molt, molt recents, és a dir, la Vall d'Aran d'aquí poques setmanes i la UTMB d'aquí un mes i escaig.
Sí, com a principals objectius de l'any, sempre t'has d'enfocalitzar dos o tres objectius principals, perquè és impossible estar tot l'any fort o és impossible competir al 100% durant tot l'any. Llavors, els meus objectius principals eren Transcan Canària, com a primer objectiu principal. Un altre objectiu al maig, que finalment no va poder ser per tema d'unes molèsties al genoll, llavors no vaig parar d'entrenar, però sí que és veritat que no vam entrenar com vam voler entrenar. Llavors, en aquest moment, si no estàs al 100% molt temps, es perd tant que és impossible. Llavors vam canviar una mica el calendari, anem a Vall d'Aran, que m'encantaria millorar el temps de l'any passat, perquè va ser una cursa que em va encantar, primer de tot, i amb problemes físics de rampes o així, crec, per molt que la vagi guanyat, no estava satisfet, diguem, sabia que crec que es pot fer un temps molt millor. Llavors intentarem anar a millorar aquest temps, i com a objectiu ja a final de, diguem, de temporada, d'aquesta temporada, seria un bon UTMB, que l'any passat també em vaig quedar una mica content per haver-la acabat, però no satisfet amb el que vaig fer.
Com és que ara la gent, per exemple, amb una sortida de meta d'una UTMB, un lloc així tan, tan top, la gent et miri i ja dient, hosti, aquest és el del Transcan Canària o és el de la Vall d'Aran, saps? Com és aquesta sensació de passar d'algú que pot ser de l'anonimat a que cada cop siguis més reconegut dintre del sector?
Sí que és veritat que ara potser tens més pressió que tenia abans. Abans era molt més fàcil, diguem, el fet de ficar-te en una sortida i no tenir aquella pressió de dir tinc que anar allí, tinc que guanyar. O les pressions que tenien, perquè per això és la pressió, crec, que te la fiquen els altres. Jo continuo, diguem, amb la mateixa pressió que tenia fins ara. Clar, el teu, és quasi impossible no pensar-hi de que pots guanyar una cursa o de que com que vaig guanyar Transcan Canària, en teoria puc guanyar qualsevol. I és així. Però és tan difícil guanyar una cursa, és tan complicat, per molt bé físicament que tu estiguis, no és només el físic, se t'han d'alinear tot per poder arribar, i jo ho dic, guanyar en Transcanària segurament no em dona, no m'obre les portes a guanyar moltes altres curses, sinó m'obre les portes a potser tenir una ajuda més econòmica, dedicar-li més temps, intentar que jo fes les coses millor. Si els resultats surten, benvingut siguis, però serà molt complicat aconseguir grans victòries. Que treballem per això, vull dir que cada dia, si entreno cada dia, és per intentar aconseguir aquests resultats. Però jo dic, sóc conscient de que és molt complicat una victòria. Jo sempre que em fico en una meta, en una sortida, em plantejo un temps, diguem, un temps. Jo puc fer aquest temps, o intentar anar a buscar una marca, i si aquella marca et dona l'opció de guanyar la cursa, perfecte. Si aquella marca et dona l'opció de fer tercer, pues, hi ha hagut dues persones millors que tu i se'ls han de felicitar i ja està, no pots fer res més. Jo crec que no pots fer una cursa al ritme de l'altre. Diguem, has d'intentar fer la teua cursa, i si la teua cursa et permet guanyar-la, pues perfecte. I si et permet fer cinquè, pues fa cinquè, no hi ha altra.
Doncs moltes gràcies per tota aquesta experiència que ens has explicat. Moltes felicitats pels èxits aconseguits i molta sort amb els que vindran.
Moltes gràcies, i gràcies per, diguem, per fer una mica de parlar una mica del trail, d'aquest esport tan, tan bonic, que crec que cada vegada hi ha més gent que el descobreix, i la gent que el descobreix ja no torna a l'atletisme, o ja no torna a l'esport de l'asfalt o així. Jo crec que és molt important això. Moltes gràcies.
A tu.
Bé, i fins aquí el programa d'avui i la temporada emocionant que hem tingut.
Trepidant, sí, és veritat. Sempre el cantó Josep Maria, aquests programes agafen una cosa, un ritme diferent, eh?
Ja ho veuràs. Sempre pensant, dic, potser aquest serà l'últim programa.
Sí que ho penses i ho dius, també. Vull dir, ens ho vas recordant també aquest programa, però aquesta apocalipsi que vas anunciant com Nostradamus no acaba d'arribar, la veritat.
Bueno, algun dia arribarà.
Sí, clar, si ho vas anunciant cada temporada, ho vas anunciant cada any,
clar.
Més a més, algun dia... Sí, això és veritat.
Com els rellotges, qualsevol rellotge dona dues vegades a l'hora, bé, encara que estigui espatllat.
És veritat, eh?
Però tant, algun dia l'encertaré.
Esperem que sigui ben tard, eh? Com a mínim, a mi m'interessaria que sigui bastant tard.
Bueno, perquè és
un tema de joventut i tal, saps?
Però mira, és el que hi ha. Jo sempre dic això. Dic, jo ja he arribat fins aquí.
Ja, però això no és una cursa, eh? Vull dir, avui que parlàvem de corredors i tal.
Bueno, és el que hi ha. Bueno, és que la veritat el món no sap ben bé cap on anem, eh? Vull dir, perquè tothom diu, bueno, sí, aquí ens morirem de calor i tal. Però no fa pas tant, hi ha hagut un estudi que diu que probablement tindrem una glaciació aquí a Europa. I les geleres arribaran, les geleres permanents arribaran fins a Montpellier.
Ah, mira, no caldrà marxar tan lluny, no caldrà anar fins als Alps.
Bueno, no? És que els Pirineus seran també un cubito de gel. Ja estem pensant, ai, les glaceres del Pirineu. Te'n recordes que hem fet algun programa respecte?
Sí, algun altre.
Sí, que em van parlar de les glaceres, dic, oh, desapareixen. Oh. Bueno. Si la moc i la corrent del golf se pare, glaça al canto.
Són ben fràgils, eh?
Sí.
Però bueno, això...
Però al final... és el més fràgil, és el més fort.
Jo, de veritat, que em quedo amb aquesta idea, eh? Potser és la més optimista que he estat en tota la temporada.
No tant. Pensai que... me sembla que només van quedar uns centenars, uns milers d'habitants, d'homes i dones, en l'última gran extensió. Bueno, ara potser també.
Esperem trobar-nos-hi, entre aquest centenar o no.
Jo, a mi m'agradaria ser-hi, eh? Vull dir, jo, si pot ser...
Dic per la continuïtat del camí del Pai de la Muntanya, eh? Perquè
molt
si no...
Vell.
Vale, jo també m'agradaria.
Home, podríem dir alguna cosa animat per la gent, dic, no ho sé.
Per exemple?
Bueno, potser d'aquí uns mesos tenim un govern de PP, Vox, i s'hi acabó la festa, perquè la festa s'hi acabó.
Aquest grup, de veritat, em té desconcertat, completament.
Si et mires, és el mateix que passa als Estats Units, el que passa a França, a Alemanya. En bona part és conseqüència de la pandèmia. Molta gent no va pairo bé, no va sortir massa ben parada.
Disfruten lo votado?
Sí, sí. El divertit és que la gent diu, pues que els hi donin. Vale, no és per res, però ells són els que et manaran a xató. A veure, tu pensa'n dues vegades. Dic, quan has d'anar a votar?
Aquest era el missatge optimista que volies acabar la temporada? O?
Sí, aquest era el missatge optimista que volia acabar la temporada.
Ara sí m'agrada, llavors. Ara
igual comencem la propera temporada amb noves eleccions.
Això sí que seria realment parlar d'optimisme.
O potser podem començar el nou programa amb la Marine Le Pen de presidenta de França.
Sí, sí. El futur ens depara escenaris fantàstics.
No t'ho pots ni imaginar.
Ens veiem al setembre?
Potser. Si no explota una bomba abans, atòmica, o dos, o tres.
Sí, que no quedi curt, sinó. Si ha de passar que sigui aquí.
Home, que ens deixi algo, no?, per anar tirant. No fa falta que ens mati a tots.
Amb la calor que fa, si no ens mata aquesta calor, serà molt que ens mati una bomba atòmica.
Bueno, ja, que sigui que vulgui tu.
Vale, fins al setembre.
Fins al setembre.